però no només a veure'l, sinó a viure'l, o les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Les 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'ull de poll, Tian Riba.
9:01. Màrius,
perdó, favor.
Bon dia, Màrius.
Bon dia.
Hola, Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Teresa Cunillera, bon dia. Hola, Pablo Iglesias, bon dia.
Bon dia.
Hola.
Sí, dic-me.
Hola, Cunillera, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Hola, se't Miquel Samper, com estàs?
Sí, que se't sent.
Bon dia, molt bé.
Hola, bon dia. Hola, Tian.
Bon dia.
Bon dia. Vull fer una pregunta.
A mi?
Sí.
Bueno, va.
Sí, bueno, també te li vull preguntar. Bueno, la Mònica no ho sabrà perquè no hi ha... Bueno, no és directora de TV3, però... Però l'admirem molt. Què coi fot el coral avui als matins?
Hòstia, no
per
ho sé.
Per què? L'any passat això ja es va fer,
sí, sí,
sembla?
Sí,
això aleshores, de la Mònica.
Sí, aviam.
Això ja es va fer l'any passat, quan fa vacances l'Ari.
L'Ariadna.
L'Ari. Aleshores el Xavier fa el matí.
Ah, sí, però para quan he vist
això. Deu ser una qüestió de tornar a vacances.
També una
diria,
una
cosa.
Hi ha la Marta Carreras, que el presenta molts dies,
sí,
i potser també està de vacances.
No és la primera vegada que passa. Jo diria que l'any passat ja va passar això.
Sí.
I el Baños és amb un subsecretari.
Bueno, m'encanta el Baños, que està estupendo de la vida.
Jo només diré que Xavi Coral pot presentar els matins,
les tardes,
les vespres,
tot,
Zona Franca,
sempre
tot.
Ho farà bé.
Igual que l'Helena García Melero, que també el pots posar a qualsevol franja, pam, pam, pam.
Saps perfectament, ho explico sempre. Ara que farem una lloa del Xavi Coral, i no ens, perquè al marge d'això té una altra cosa meravellosa, el Xavi Coral, que és que és... bona persona,
molt bona persona.
Però molt bona persona. Però
facilíssim treballar amb ell.
Només li retrec una cosa a la vida al Xavi Coral.
Ai.
Què?
Una.
Què?
I no li perdonaré mai.
Home.
Mai. I el Tian sap quin és.
Sí, ho sé.
Que és que quan l'Eugeni Sallent era director de RAC1,
sí,
i el Xavi Bosch,
sí,
va deixar de fer el món a RAC1, sí, amb l'Eugeni vam dir, necessitem algú,
sí,
per substituir el Xavi Bosch.
Me'n recordo.
I el primer nom que vaig posar a la llista va ser Xavi Coral. I Xavi Coral s'ho va estar repensant, i me'n recordo que un dia que jo estava fora...
I li va canviar la vida al Basté, això.
Sí, em va trucar per dir-me, mira, no, perquè m'han ofert un programa que es diu Àgora. A TV3.
Mm-hmm.
Recordes o no?
Sí, sí, i tant.
I no, mira, això, jo... I el és un personatge...
No, però fa...
Si sapigués el Coral, ara, si volen
els orelles. Fa 14 anys, vols dir que era Àgora, Coral?
Sí. Segur.
Millor una temporada, no recordo.
Segur,
jo estava
segur,
fent
segur,
una
litania
en aquell moment.
Dir que ell està molt satisfet d'haver dit que no.
Home, ja m'ho imagino. Sí, ja m'ho imagino. Sí.
No, el Xavier ha fet coses extraordinàries. I
no molt
ha estat de corresponsal, ha fet
és veritat.
La tarda, va fer la tarda quan la va fer amb el...
Amb l'Espartac.
Amb l'Espartac. Tot el que fa, ho fa bé. Sap com fer confluir els equips... Vull dir...
No es posa nerviós, que això és molt important.
No es posa nerviós. Jo he fet molts programes electorals amb ell i és meravellós, perquè és... flueix tot amb ell, saps?
I després una cosa molt important, que demostra que la calvície es pot portar amb gran dignitat.
Home,
de fet tenies algun dubte. Ets un poc assolta, Basté.
No, perquè ara com que hi ha aquests viatges que tothom se'n va a Turquia per 4,50 i tal... Però bueno, escolta'm, són les 4...
I tornen,
que sembla que els hagin posat una xapa al cap.
Un canvi de futur, sinó una qüestió circumstancial de vacances.
No, perquè és que m'he sorprès molt de veure el Xavi Coral aquí. No, bueno, escolta'm, pot ser vacances, perquè he vist també que Catalunya Ràdio comença vacances. S'acaba la temporada aquest divendres. Sí.
Coral comença vacances el dia.
Pot estar passant una cosa.
No, que m'agradaria treballar-hi per poder agafar vacances divendres, també t'ho dic.
Que estiguin ja preparant el programa electoral. El Xavi, si no em falla la memòria...
El Xavi, en lloc d'aquesta
no
que li fa
toca,
el programa electoral,
no li toca el 23J, exacte.
I en canvi la...
Li toca la Raquel.
La Raquel sí, i per tant pot ser que estigui preparant...
És possible
preparant
que l'Ari també li toqui.
I ell estigui fent aquest intensiu, perquè el Coral se'n va de vacances el dia 19 de juliol. Amb mi. Vull dir que comencem les vacances junts, amb la qual cosa aquí...
Molt bé, gràcies.
Informació de carreteres.
Doncs pues mira, bona entrevista comença Coral amb Zapatero, que està molt bé, que ara veurem si hi ha algun tall interessant i tot plegat. Gràcies, Rosa Romà i Sigfrid Gras, per aquests comentaris que heu fet sobre Xavi Coral, la Mònica Terribas i el Tiant Ribas. Són les 9 i 5 minuts. Bé, anem a temes seriosos. Saps de què parlarem primer? Marius, d'una cosa que... No, si jo t'ho explico ara. Has entrat a... Pablo, has entrat a... O has intentat... Has intentat entrar a Twitter aquest cap de setmana? Has entès alguna cosa de Twitter?
Quin horror!
Sí, o sea, yo soy como de la parte privilegiada, de los que tenemos, los que pagamos un pastón para poder escribir todas las cosas que queremos y demás, y aún así he visto como un montón de cosas funcionaban muy mal. Tengo la sensación de que con ese cambio que están haciendo, además de limitar los tweets que puedes ver sin pagar, tengo la sensación de que va a morir Twitter, de que se va a convertir en una red social de minorías. Supongo que habrán hecho algún estudio de mercado o algo que les haga imaginar cómo va a funcionar, pero una red social de pago, yo tengo la sensación de que no va a poder seguir funcionando, no va a poder seguir funcionando igual, porque se supone que es una red en la que tienen que coincidir comunidades y nichos muy diferentes. No es como un digital que dice, si quiere usted ver lo que decimos en este periódico, pues pague usted. Es, digamos, una comunidad que comparte valores o el interés por un tipo de información, pero en Twitter se me hace difícil pensar que la mayor parte de la gente esté dispuesta a pagar, o sea, pagar, puede pagar quien tiene una necesidad profesional o política de difundir sus mensajes. Periodistas, figuras políticas, eso tiene sentido que paguen por difundir lo que están haciendo, pero los ciudadanos, es decir, pagar por leer tweets, es que yo no le veo ningún sentido a eso.
Mónica.
Sí, els moviments que està fent Elon Musk amb Twitter, si tu mires les dades de les xarxes socials que en aquests moments tenen més creixement, a TikTok hi és, a Twitch hi és, a totes aquestes...
Instagram.
Instagram, evidentment, que li fa molt la competència. Twitter és una xarxa que està molt circunscrita a interessos doncs del món periodístic, polític i de determinades persones que els agrada entrar-hi, però està molt estancada. Si tu mires el creixement de Twitter dels darrers anys, està molt, molt, molt estancat. No? I ell està fent moviments erràtics, no és una xarxa social que sedueixi els joves, i en tant que no sedueix els joves, doncs quedarà molt encapsulada amb els nínxols en els quals està arribant, no? I per tant la gent que li exigeixin pagar 100 euros per ser-hi i tal, com que té altres xarxes socials on expressar-se i té altres mecanismes per fer-ho, això la pot portar a la irrellevància.
Jo crec que Elon Musk compra en un moment en què ell pensa que hi ha una oportunitat de negoci. Per què? Perquè és veritat que fa molts anys que està estancat amb 300 milions de seguidors, en les seves accions van a la baixa, i ell pensa que després de, sobretot del que va suposar doncs, Trump per Twitter, que jo crec que va ser un moment de rellançament d'aquesta xarxa social, hi ha una oportunitat. I creu que farà un gran negoci. I jo crec que no se n'està sortint. Jo crec que intenta monetitzar-la, i monetitzar-la vol dir doncs, que segurament la gent jove doni un pas enrere o vagi a buscar altres xarxes socials, perquè tu avui tens altres alternatives, no?
Conillera, vols dir alguna cosa de Twitter?
Pues sí, que em vaig quedar molt parada el dissabte quan vaig veure que em cancel·laven el compte. No? Compte cancel·lat i tal, i després, bueno, ja vaig veure tot això. La meva primera impressió va ser: aquest senyor està muntant un altre negoci i el que vol és, bueno, doncs, traslladar o tancar aquest, traslladar a un altre negoci que li sigui més rendible o que, saps? Vull dir, vaig trobar un disbarat, perquè a més d'aquestes coses, des del punt de vista de la sensatesa, se diuen, es fan, però després el dia següent dir-te que no hi ha cap problema, perquè jo no pago, jo no pago amb això, i el que faig és informar-me de moltes notícies a Twitter. I em va semblar que tot era una estratègia comercial, i de fet la derivada d'ahir, i després de dir ara es poden veure més tuits, ara es poden veure no sé què, però la veritat és que com a mínim és desconcertant. No saps ben bé de què va tot això, no?
Però per què t'han cancel·lat el compte, Teresa?
No, és que el que et sortia, vostè ja ha vist els tuits, tal, i llavors deia, no estava cancel·lat, no?
Ah.
Cancelado, pues haver cancel·lat, no té accés a més tuits, per exemple, no? Al cap d'una estona, tornaves i et deixava veure tuits.
Val.
Saps? Te deixava veure uns quants, no sé, pues 10, 12, 20, no me'n recordo, i després te tornava a dir, cancel·lat. Però jo crec que volia dir cancel·lat l'accés, no?
Bueno, ara us explicarem. Aviam, què dius, Samper?
Primer de tot, que si se'n va al carajo Twitter no en sabrà gens de greu, perquè, ho sento, però és una xarxa doncs, que crec que ha perdut objectivitat, o si és que l'ha tingut en alguna ocasió, perquè, bueno, vull dir, les notícies, ara ja la Teresa m'informo, estan, doncs, clarament sesgades una banda
però,
o una
clar,
altra.
Però clar, has de posar una mica de criteri, això és veritat.
Sí,
sí, i després, sí, sobretot, si entens, però hi ha gent que no en té, de criteri.
Tens tota la raó.
I cada vegada
després,
més.
Després, sobretot la impulsivitat de Twitter, crec que no és positiva. Jo això ho vaig viure a Interior, doncs que sovint pujaven coses doncs que podien alertar a tot un cos de Mossos d'Esquadra i després doncs, no eren correctes o no eren reals. No? I per tant, cap patiment. Però respecte al que estàveu explicant ara sobre que, per exemple, el Pablo deia que no considera que això pugui prosperar, ahir el Bundó va entrevistar, no recordo ara aquí,
Genís
parlant
Roca.
D'això.
Genís Roca.
Genís, exacte. I deia, home, aquest tio pot ser dolent, mala persona, poc empàtic, va dir algun adjectiu que no recordo, important, diu, però tonto no n'és. Tonto no n'és. I per tant, si ell fa això, algun sentit des de la perspectiva empresarial deu tenir, no? I vaig pensar, deu tenir raó, home, aquest home s'ha arruïnat mil vegades, però ha refortat mil vegades més, i és evident que curt no n'és gaire des de la perspectiva empresarial. Per tant, aviam què és el que pretén, aviam què és el que vol.
Què passa és que una persona pot haver-li sortit bé les coses tota la seva vida i espaciar-la avui, i no passa res. És a dir, res del que hagis fet abans. Pots arribar a embogir, pots pensar que podràs tot perquè tens els recursos, pots pensar que fent fora a la meitat de la gent de l'empresa no passarà res, pots pensar que la gent que té informació delicada perquè ha treballat a Twitter, aquesta informació un cop al carrer no la compartirà amb els teus adversaris si has tancat malament la seva relació laboral. Pots cometre molts errors per soberbia. Per soberbia es poden cometre realment molts errors. Jo tinc la sensació, vaja, veurem com evoluciona això de Twitter, però que Twitter no estava forta com per fer aquests cops de timó que ha fet Elon Musk. No era una xarxa social prestigiada en el moment en què ell l'agafa, i no era una xarxa social que tingués l'aparença econòmica i social robusta com per fer aquests cops.
Hi ha una persona que podeu seguir a Twitter i que a més és un expert en internet i que val molt la pena seguir, que és l'Albert Lloreta. Hola, Albert, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Jo he de dir que suposo que del ser boomer i aquestes coses, no, jo em vaig quedar molt parat dissabte quan va passar tot això. Encara no acabo d'entendre què està passant. O sigui, no entenc què està passant, vull dir, no sé fins a quin punt jo estic mirant o no estic mirant, i si ara d'aquí 200 passejades de tuits se'm tallaran o em tallaran o què passarà. A tu què et sembla aquesta novetat de Twitter?
Bé, és un ai al cor tota l'estona estar a Twitter ara, no? Estàs dient, potser me'n queden 100, potser me'n queden 200, no? Em sembla que no sap ningú del tot ben bé què està passant. Depèn de la confiança que et generi les explicacions de Musk, doncs potser pots creure que el que realment està fent és que està lluitant contra aquestes empreses d'intel·ligència artificial que el que fan és scrappings a Twitter, és a dir, el que fan és consumir tot el contingut de Twitter per alimentar aquests models de llenguatge com ChatGPT, no? Això és el que diu Musk que està fent, està protegint la plataforma d'aquests negocis que abusen de les dades de Twitter sense pagar. Després hi ha l'explicació que no diu ell, però que és el que deia el Jenny Rock ahir, no? Que el que realment està fent l'Elon Musk és un canvi de model de la plataforma, per passar d'una plataforma oberta a una plataforma de pagament, en la que si tu vols accedir-hi, consumir i tenir, diguéssim, els beneficis que se suposa que té Twitter, doncs has de pagar. I després hi ha altres explicacions, com per exemple que després de deixar l'equip de tecnologia de Twitter molt malmès, inoperatiu, perquè des de que Elon Musk es va fer amb la plataforma va fer fora més de la meitat de la plantilla, doncs que comença a trencar-se Twitter i que Musk ho ha de dissimular amb aquestes jugades uh-huh. improvisades. Sigui el que sigui, diguéssim, sigui l'explicació que sigui, de moment, a mi, l'únic que em sembla és que atempta aquesta decisió temporal, se suposa, de la limitació de Twitter, atempta contra els casos d'ús que li generen més beneficis a Twitter, que són els periodistes que es passen el dia investigant a través de la plataforma, i la gent que, diguéssim, que hi entra i entrem a fer scroll compulsiu i enfadar-nos molt. Mm. Si al cap de 1.000 tuits ens fa fora, doncs ens anirem a enfadar d'una altra banda.
Ja. Tu creus que la mesura, que els efectes que pot tenir aquesta mesura és aquesta, que la gent digui, una, plego, ja està? És a dir, pot passar una cosa, portem molts anys, jo soc dels que penso que a mi m'agrada i té una dosi bona a Twitter, en té moltes de dolentes, però de bones en té moltes, la informació, etc, etc. Tu creus que anem a buscar en un altre lloc? O ja, mira, fins aquí m'ha arribat tu, jo no em vull trobar la mateixa gent que m'he trobat aquí dins, o sí?
Jo diria que ara s'està donant un escenari perquè passi una cosa que fa potser uns mesos semblava més difícil, que és que aparegui un o diversos competidors a Twitter. A més, està passant una cosa molt interessant, que és que totes les alternatives que estan sortint, que són diverses, estan proposant que per comptes de ser empreses, plataformes, com fins ara, propietàries d'algú i en un servidor únic d'aquell algú i que, per tant, d'aquella persona o aquella empresa té molt de poder sobre la plataforma, esdevinguin aquestes alternatives xarxes descentralitzades, de manera que ningú pugui decidir per tu. És a dir, en el cas de Twitter, tu et connectes, per dir-ho així, a l'ordinador d'Elon Musk i llavors et connectes a Twitter i llavors Elon Musk decideix tot, no? Decideix com funciona Twitter, què no funciona, què pots fer i què no pots fer. En canvi, en aquestes alternatives que estan sortint, com Mastodon o una nova proposta de Facebook, de Meta, que es dirà Threads, en aquestes alternatives qualsevol pot connectar-se a aquesta xarxa des d'un servidor propi o des d'un servidor extern i ningú té el control de la xarxa, no? Ningú té el control de què passa o què no passa en aquella plataforma. I a mi em sembla que és un marc molt interessant.
Albert, una pregunta, Albert. Percepció, quan sorgeixen les xarxes socials, Twitter, etc., la societat té la sensació que a través de les xarxes hi ha un procés de democratització perquè a les xarxes no hi ha el control que hi pugui haver en un mitjà de comunicació clàssic, on hi ha una línia editorial, on hi ha uns propietaris, on hi ha uns interessos econòmics, etc. I tenen la percepció, que sabem que a través de molts mecanismes és una percepció en part falsa, no?, de que allà hi ha llibertat de tothom per dir, per fer, i que no hi ha. Això, en el moment en què Elon Musk agafa Twitter, al cap i a la fi, la gent que ha fet ús d'aquesta xarxa, pensant-se que era un element democràtic, obert, etc., de cop i volta diu, estic enriquint en aquest paio i això està controlat per les decisions d'aquest home. Aquesta actitud d'Elon Musk el pot haver perjudicat perquè traïciona, d'alguna manera, l'essència amb la que la gent comença a entrar a les xarxes socials?
A mi em sembla que el que ha fet Elon Musk és, diguéssim, desemmascarar el que passava i el que ha passat durant aquests 10 anys de plataformes socials, que és que et venien la idea que estaves, això que deies, no?, en una xarxa democratitzadora, oberta, en la que tu estaves al centre i en la que, diguéssim, els nostres interessos i les nostres opinions navegaven lliurement, però ja fa uns anys, jo crec, que hem anat veient que això és mentida, que el que són, bàsicament, aquestes plataformes són màquines de vendre'ns publicitat a canvi de la nostra atenció, no? La nostra atenció és una moneda i llavors aquí les unes empreses i les altres juguen a competir, a veure en quina de les seves plataformes passem més estona. El que passa és que l'Elon Musk, potser amb les seves formes més diguéssim, poc dissimulades, està acabant de marcar i de demostrar que realment aquest món de les plataformes no és tan obert ni democràtic com sembla. No? Per això dic que és tan important això que dic de les alternatives i que siguin descentralitzades i que una empresa com Meta estigui apostant per aquest altre sistema i per aquest altre estil. No?
Escolta'm, tu creus que ara mateix paga la pena pagar per Twitter?
No.
Val.
No. És que només cal veure una mica, fas una mica de... Vas mirant qui paga per Twitter i vas veient que no... Que, vaja, a no ser que tinguis algun interès en vendre criptomonedes o alguna cosa així, que em sembla absurd, ja. La veritat.
És clar, l'aigua. Escolta, puc fer una altra pregunta que no té res a veure amb tot això de Twitter?
I tant.
Tu això de l'altre... És que, clar, aquí, clar... Això de la velada... Sí, la velada és Twitch, és Ibai Llanos amb un combat de boxa, diguem-ho que estrany, diríem, en un lloc com és l'estadi de l'Atlètic de Madrid, no? Em sembla que era, o el Wanda Metropolitano, tot ple, a rebentar, i ell va anunciar ahir rècord de la història del Twitch.
Sí, 3 milions i mig d'audiència en un moment donat. El que passa és que fins i tot es va arribar a dir que la plataforma havia, diguéssim, havia aturat el màxim d'espectadors aquella xifra, però que en algun moment es va arribar als 5 milions. Vull dir que són xifres absolutament passades de voltes i, de fet, jo crec que Twitch ja no està ni entenent aquesta mena de projectes, perquè Twitch, recordem, no?, és una plataforma de directes en la que se suposava que eren xavals i xavales connectats des de casa jugant a videojocs, que era l'origen, i ara, de cop, doncs, hi ha aquí aquests macrofestivals en els que, en estadis de futbol hi ha boxa, concerts, 40.000 patrocinadors... Està buscant, jo crec que sense voler, aquest tipus de projectes que fa l'Ibai, com la Velada de l'Any o la Kings League, estan buscant els límits, o estan trobant els límits de tota aquesta indústria dels streamers, i què vol dir aquesta indústria dels streamers, no? Perquè, no sé si ho veu veure, però la Velada de l'Any semblava més una caricatura de la tele dels darrers 40 anys que
sí,
no
senyor.
Pas un nou format digital molt diferent, no?
Però aquí el perdona, Jordi,
perdona. Sí, per favor.
No, aquí la qüestió és la percepció de fer ús de Twitter com una cosa nova, no? Quan en realitat el contingut, la posada en escena
de Twitch,
no? No deixa de ser recordar-nos la tele d'antes.
Sí.
Els shows, però en canvi el fet de entrar i a través de Twitch resulta per la gent que hi entra com si fos una petita revolució, no?
Sí, perquè hi ha una cosa que potser Lloret ens ho pot explicar. Per què funciona tan bé, per exemple, la Kings League a través d'una plataforma com Twitch i la passem a la televisió convencional i no va?
Perquè el canal és el que sedueix. L'alternativa revolucionària del canal.
I també perquè hi ha quelcom de performance, no? Quan l'Ibai fa tot això, per exemple, de la Velada de l'Any, i fan coses que semblen molt televisives, en el fons ells estan jugant a fer tele, no estan fent tele, no? Estan jugant a fer el tipus d'entreteniment que han viscut tota la vida, perquè aquesta gent doncs ha vist la tele, no? En canvi, quan de cop passa per la tele, allò no té no és una performance ja no és un joc, és tele i prou, per tant és avorrit. Quan durant la Velada de l'Any, en moments molt televisius, de cop algú feia un estirabot o insultava no sé què, és a dir, es generaven aquests moments de sortir del personatge, allà veies que en realitat són tot de xavals molt joves que estan jugant amb molts diners, però estan jugant a fer tele. No?
És urgent, però, que tinguin present que el so i la qualitat del so i vetllar per la tècnica de l'esdeveniment pot ser una inversió interessant a fer, Perquè van tenir molts problemes, no?
Bueno, si em dius... Perdona, que acabo de veure Clar, és que això, mira, fa molts anys, però molts vol dir any, jo era molt petit, això devia ser l'any 73, 74, hi havia una cosa a Catalunya, a Barcelona, que era la Hora de RJ. Llavors hi havia un presentador de televisió, que es deia, de ràdio, que es deia Toni Guerrero, que omplia el Palau dels Esports, omplia cada... Sí, clar, i fotia, i l'omplia, i feia ràdio. Clar, tu portes la velada de l'any, era... A les 11:50 del matí començava Estopa. Que clar, ja és un, ja és un nom que dius, bueno, et foten a l'hora d'esmorzar Estopa, a les 12, Abraham Mateo versus Ampeter, això és una, un combat. A les 12:50, Maria Becerra. A la 1, Rivers versus la Rivers. A les 2:50, noms coneguts, eh? Rocío Flores, Rosario Flores. A les 3, Nick Nicole, Milo J i Duki. Milo J té milions... milions de seguidors a Instagram, per exemple. Després, Quevedo a les 4:20, que és un dels grans fenòmens en aquests moments musicals. 4:20 de la tarda. A les 5, un altre, Ozuna. I a les 5:30, un combat, que era el que tancava, que hi ha un molt conegut, que és Cosco, res a veure amb el Cosco Biela versus Germán Garmendia. Clar, tot això són noms influencers, milions de seguidors, Estopa més actuant, Quevedo, Ozuna... Clar, és que això només pot ser un èxit. Només pot ser un èxit.
Hi ha gent que té coses més interessants que fer, que passar-se tot el dia, en fi, veient senyores que es fumen nates amb els guants de boxeig...
Sí, però vull dir que a nivell de continguts, al marge de la inversió de que vinguin tots aquests personatges, i que hi ha molts d'aquests artistes que els interessa connectar amb el target de públic que són seguidors dels Ibais i dels streamers, etc, i per tant hi ha un factor que a aquesta gent els interessa, aquesta finestra, perquè és una finestra a la qual, a través d'una televisió on sincrònica, potser no hi tenen fàcil cabuda, no? Per tant, hi ha un factor d'això. Però aquests grans esdeveniments, Jordi, no són molt diferents a escala, al marge de la diferència del canal, insisteixo en el canal, que té uns atributs per aquest target molt particulars que no els té la ràdio. Però els grans esdeveniments que tu has fet des d'aquí, que ha fet la televisió en un moment omplint estadis, Eufòria, o digue-li a la festa dels súpers, que abans aplegava 250.000 persones en un estadi amb activitats molt diverses. No deixa de ser sentir-se part d'un esdeveniment amb el que tu t'identifiques. I jo penso que aquests 3 milions, 5 milions de persones que s'identifiquen amb Ibai, s'identifiquen amb Twitch, s'identifiquen amb aquest tipus de contingut, ho viuen per identificació amb el col·lectiu de streamers i per tant, si tu trasllades això a un altre canal, no tindrà la mateixa potència.
Són 3 minuts i 2:15. Albert, vols dir alguna cosa, Lloreta?
Podem un parell molt ràpid. Jo crec que estic molt d'acord amb el que deia la Mònica ara i crec que també s'ha de posar en valor que han trobat un... Estan fent una cosa que no està passant enlloc del món. És a dir, en el món streamer ningú està fent aquests esdeveniments tan bèsties com el que va ser la velada de l'any, no? I per tant, aquí també hi ha un fenomen molt local i molt particular en el qual, doncs això, no? Es barreja el mainstream de tota la vida amb el món, aquest món dels streamers, amb tot el mercat de Llatinoamèrica, no? I amb totes les empreses de publicitat que ja coneixen el sector i, per tant, han trobat aquí una mena de truc. I l'altra cosa que en relació a això és que teníem i seguim tenint Barcelona i Catalunya molt al centre d'això, però aquest moviment cap a Madrid també indica que aquí, diguéssim, que a la capital del Reino també volíem passar una mica per caixa d'aquest fenomen.
Pablo, algun comentari vols ser tu o no?
O sea, yo creo que estamos desde hace mucho tiempo entrando en una fase nueva de la comunicación, donde los medios de comunicación no convencionales cada vez están aportando claves que impresionan más. Yo creo que hace tiempo que empezó a morir la audiencia generalista, lo que hacía poder identificar al votante medio con el telespectador medio, aquel concepto de una señora de Cuenca, que era una especie como de imagen universal de lo que tenía que ser un espectador y eventualmente un votante. Yo creo que estamos entrando en una fase enormemente compleja donde hay círculos en torno a determinadas afinidades ideológicas, culturales, generacionales, que cada vez están más desconectados los unos de los otros. Y eso ya está redefiniendo lo que es la televisión, lo que es la radio. Si hay dinámicas clásicas que aguantan en el Estado español es por la pirámide de población. sea, tenemos una pirámide de población invertida que hace que todavía los consumidores de dispositivos de comunicación más clásicos sigan siendo mayoría, a pesar de que cada vez utilizan más las cosas nuevas. Mis padres, que rondan los 70 años, ya se manejan perfectamente en YouTube y utilizan las redes sociales y cada vez ven menos televisión y consumen productos audiovisuales a través de las redes.
O sea, els teus pares ho han de fer, Pablo, perquè deuen patir tant per tu que si no aprenen a fer servir YouTube es deuen morir de l'angoixa, pobre.
Jo estic molt d'acord amb el que diu el Pablo, però hi ha una cosa que a mi em preocupa, que és que la veritat ha acabat perdent interès. I crec que és el gran tema. O sigui, avui, quan tu dius per què creix, no sé, Vox, doncs, bueno, doncs, doncs té tot el sentit del món. Vull dir, la veritat és, és una cosa que és poc atractiva. I a vegades la veritat ens fa qüestionar moltes coses. I llavors, escolta, en fi, davant l'atractiu infinit i la capacitat de seducció de la mentida, doncs hi ha molta gent que compra això. I així ens va.
Lloreta?
Jo diria que si Vox i l'extrema dreta triomfen en aquest
sector... No he dit que sigui l'única causa, però vull dir...
No, clar, segurament una part és aquesta, no? Que diguéssim, la mentida viatja més ràpid que la veritat, també és perquè porten, per diversos motius, l'entorn polític de l'extrema dreta porta molts anys picant pedra i treballant en aquests àmbits, abans que ningú, no? Abans que qualsevol altre espai polític tingués cap incentiu per ni tocar el ratolí ni el teclat, no? És a dir, i això jo crec que també s'ha de tenir en compte. Porten molts anys d'avantatge entenent els codis, els llenguatges, no per res, sinó perquè en els altres espais mediàtics i comunicatius segurament no tenien tanta capacitat d'incidència i, per tant, es van centrar en això abans que els altres.
Bravo. Aquest és un tema, per mi, clau de les eleccions passades i de les que venen, que és el control de xarxes hàbil que ha fet, i sobretot del jovent, que ha fet, per exemple, Vox. Vox, l'utilització del TikTok, per exemple. L'utilització de Twitter, per exemple. No, Albert?
Sí, correcte. L'utilització de desenes i centenars de creadors de contingut, no afiliats, però afins, que des de... Exacte. Que des de fa anys, molts anys, estan fent vídeos diaris i a més apropant-se, diguéssim, emocionalment a creadors de contingut no polititzats, de manera que per molts xavals i xavales joves són l'estàndard. El primer estàndard polític són aquells, sense el sorollet aquell d'avís de compte, que això és perillós, no? I això, a vegades, ha sigut perquè des dels altres espais polítics s'ha estat molt, diguéssim, posava molt nerviós les quotes a la tele o a la ràdio, però en canvi no hi havia gaire interès en poblar de les seves posicions polítiques a aquestes plataformes, no?
Però el gran tema llavors és com defensem la democràcia quan avui hi ha eines que permeten que aquells que volen fer-la explosionar estan agafant una quota de pantalla i una representació als nostres parlaments cada vegada més important. Al final el tema és aquest, eh? O sigui, la tecnologia ens fascina, però la tecnologia no és neutra, i quan la tecnologia és utilitzada per determinats tipus de gent que el que vol sobretot és revertir bona part dels avenços que ha fet la gent que creia en la llibertat i en la democràcia, doncs a mi no em fa gràcia, què vols que et digui? No,
i després hi ha una altra qüestió, Albert i Pablo, que no sé si estareu d'acord.
I sempre que l'altre dia
que l'acollia, sí. Que és que el contingut d'un programa polític d'esquerres intel·lectualment pot ser més exigent, perquè t'obliga, sent rigorós, a utilitzar dades, a que la gent raoni, a que la gent sacrifiqui una part del seu benestar en favor del benestar dels altres, etc. I, en canvi, el discurs de l'extrema dreta és un discurs que connecta molt amb els valors més individualistes, amb qüestions molt simples, de tu i els altres, de por, de coses que acaben reduint el circuit intel·lectual a unes idees molt senzilles que a través de les xarxes circulen amb molta facilitat.
Samper.
Sí, però...
Per un moment, Pablo, Samper.
Perdón.
No, abans el Pablo deia una cosa que m'ha semblat molt interessant quan feia la seva intervenció, que és que relacionava la informació i ha dit un parell de vegades com destino al votante tal o al votante qual. Havia pensat, bueno, però és que la informació no necessàriament ha de ser només per la gent que està interessada en la política, no? És a dir, els que estem interessats en la política, és evident que ho mirem absolutament tot. Tota la premsa generalista, mirem els digitals, mirem xarxes una mica, i això jo crec que és el que fa una minoria de la població. La majoria de la població no està en aquesta línia. La majoria de la població està en tenim informació. I tenir informació, ara deia el Màrius, el tema de la mentida, és que jo crec que amb aquest avenç tecnològic tan gran que estem tenint, el que ja no és una facilitat per la mentida, és que se'n fabriquen moltíssimes de mentides, i molt diferents, perquè la informació que tenim, doncs està, des del meu punt de vista, confesso, faig un parèntesi, que m'estic fent vell i que la tecnologia em costa d'assumir els seus avenços, però és que hi ha molta mentida. Ja no és una mentida. Anys enrere, tu sabies que si et llegies l'ABC feia doncs, una interpretació esbiaixada, conservadora, que podia arribar a ser una mica mentida o molt mentida, o El Mundo o qui fos, i uns altres diaris podien fer-ho a l'inversa. No? I per tant hi havia bàsicament dues formes d'entendre, tres, la vida o la política o la societat. No? Ara n'hi ha moltíssimes. No? I aquest excés d'informació que ens aporten les noves tecnologies, jo començo a qüestionar que sigui positiu. Un dia, aquí vam fer fa un parell de mesos, em penso, vam entrevistar algú que ens parlava d'intel·ligència artificial. I jo vaig dir, a mi em fa por això. A mi em fa por. I va costar d'entendre el meu criteri, torno a dir, m'estic fent vell, però és que realment la intel·ligència artificial, quan l'hem començat a entendre el que significa, i entre altres coses, significa la pèrdua de molts llocs de treball, doncs home, la tecnologia és positiva. En el 90% dels casos, 80, 70, no sé quan, segur que sí. Però home, ja s'està dient de fer, per exemple, en quant a la intel·ligència artificial, una llei o una normativa des de la Unió Europea que posi límits, no? Jo crec que amb la informació passa exactament el mateix. Jo hi ha dies que penso, ostres, m'agradaria tornar a la informació clàssica, anar a comprar 2-3 diaris el diumenge al dematí, empapar-me i poder tenir el dret a esperar-me a dilluns a veure quines notícies han passat. No, tu et compres el diari actualment o llegeixes un diari digital a les 8 del dematí i a les 2 del migdia tot el que has llegit a les 8 del dematí està desfasat. Això és positiu? Tinc els meus dubtes.
L'altre dia parlàvem precisament amb això que comentàvem també a Lloreta, de l'utilització de Vox, de l'extrema dreta, o d'altres extremes dretes, o altres moviments de, o no només de l'extrema dreta, de l'utilització de xarxes per usos personals, fins i tot utilitzar la mentida. Per exemple, ara em van explicar una cosa que cada vegada, ja ho investiguem, però per exemple, per ara es queda demostrat, hi ha un habitual usuari de Twitter, que és el Bernat Castro, que em va pillant. I cada vegada hi ha més gent de l'extrema dreta que utilitza a la bandera de Sant Jordi per fer veure que és de la, diguem-ho, del sector Ripoll, perquè ens entenguem, sí, sí. I va descobrir, per exemple, que un parlava amb tot el que està passant a França, amb una expressió que deia els arcs van amb metralletes i magranes. Clar, magranes com a traducció de granades. Ja. Clar, llavors això és una utilització malvada, maldestra, i com aquestes, clar, com aquest Lloreta, poden haver-hi, imagina't, d'un cantó de l'altre, d'aquí d'allà.
Bueno, és que crec que no ho admetran mai, però tots els partits no cal ja anar a l'extrema dreta jugant aquest màrqueting de guerrilla a les xarxes, no? Però diguéssim que en aquest cas és clarament molt maldestre, però sí, d'aquestes és una constant a tot arreu. I abans que dèieu, no?, que les plataformes estan en contra i que els discursos no demagògics són més difícils de vendre, és veritat, però és que jo crec que ja ho vaig dir l'altra vegada que vam parlar, però mirant els Estats Units, mires una mica, pots veure el que pot ser que passi aquí, no? Abans de Trump, als Estats Units, l'entorn digital polític també estava molt dominat per l'extrema dreta, molt. Clar. Va arribar Trump al poder, en part gràcies a això, I des de llavors hi ha hagut una nova fornada important de creadors polítics, diguéssim, d'esquerres o, diguéssim, almenys ja no d'extrema dreta, i per tant el panorama polític actual en el món nord-americà, diguéssim, és molt diferent, no? El Hassan Abi, sempre el poso d'exemple, és el streamer de Twitch amb més seguidors i és un streamer polític d'esquerres. No? Uh-huh. Això és possible, però cal canviar el focus o, diguéssim, obrir el focus per afegir-hi tot aquest sector del món audiovisual, perquè diguéssim que amb articles de mitjans, diguéssim, no guanyarem l'extrema dreta en aquest territori. Clarament.
Crec que el Pablo Iglesias volia dir alguna cosa, Pablo.
Sí.
I la Cunillera, també, sí.
La primera és com entender el contexto. O sea, el contexto que permite que existan figuras como los fachatubers que pueden influir en gente de 15, 20, 25 años. La clave de su éxito no solamente son sus habilidades comunicativas, que es verdad que no comunican mal, o la simplicidad de sus mensajes, sino que hay un fenómeno reaccionario que no es un fenómeno solamente en el Estado español, que es un fenómeno global, en el que una parte creciente de la derecha ha renunciado a, digamos, algunos elementos básicos de la democracia liberal, que entre otras cosas tienen que ver con no despreciar abiertamente a la verdad. Eso en algunos países ha declinado como rechazo a los migrantes o como la creación de muros o como recuperar una grandeza anterior que nunca existió, el hagamos América grande otra vez. En España ha tenido básicamente un carácter anticatalán y antipodemos. Pero ojo, el contexto que facilita todo eso no es un contexto que proceda de las redes sociales, procede de los brazos mediáticos de amplios poderes económicos que normalizan la mentira y normalizan a la ultraderecha. O sea, recuerdo discutiendo con Évole, con vosotros, cuando decía, no, el problema de la ultraderecha es que vosotros os sentasteis con él en un debate. No, campeón, el problema es que tu jefe puso a Inda lunes, martes, miércoles y jueves en su televisión supuestamente de izquierdas. Es decir, que algunos de los que se echan las manos a la cabeza ahora, lo que han hecho básicamente es normalizar un tipo de discursos de abierto desprecio a la verdad. Y una de las claves para entender por qué las televisiones de ultraderecha no han funcionado es porque Telecinco y Antena 3 se han hecho televisiones de ultraderechas y sus principales conductores de tertulias y de telediarios se han convertido en referentes políticos mucho más importantes que los ministros. Fue el ABC y fueron las televisiones los que le dijeron a esta señora incauta de Extremadura: déjese usted de tonterías, que aquí hemos decidido que gobernamos con estos señores. Y ya demostramos lo que podemos hacer con Casado, esto lo podemos hacer con cualquiera, con Feijóo incluido o con Ayuso incluida. No mandan los partidos políticos. Y la última cosa, yo creo que la izquierda no puede pensar, digamos, como darse golpes contra la cabeza y diciendo, claro, es que nosotros somos complejos, somos inteligentes, somos sofisticados y no podemos competir contra ese tipo de mensajes. La izquierda tiene que asumir que no hay que hacer lo mismo que hace la ultraderecha, pero sí asumir la guerra cultural. Un ejemplo con Basté. La única vez que Basté me ha escrito emocionado por algo que ha hecho el Ministerio de Igualdad es por el vídeo que hicieron hace poco, una cosa hermosísima, en la que cuentan, pues eso, como una señora está hablando con su hermano fallecido y le dice qué bonita es España ahora, donde las chicas o los chicos pueden ir de la mano por la calle, cómo te hubiera gustado vivir en esta España. Que eso emocione más que muchas leyes revela que en realidad cuando se está en un ministerio tan importante como hacer leyes es decir cosas que solamente se van a escuchar si se dicen desde un ministerio. Asumir la batalla cultural. Eso es lo que la derecha ha entendido perfectamente y eso es lo que explica que hayan ido a machacar al Ministerio de Igualdad. Porque el Ministerio de Igualdad no solamente habla de políticas públicas, habla de ideología. Y por eso la derecha dice, esto es lo que hay que matar, esto es lo que hay que destruir, esto es lo que no puede seguir respirando porque esto nos está dando la pelea en el punto más importante a nivel político, que no tiene que ver con los niveles del paro, que no tiene que ver con los subsidios que está recibiendo no sé quién, sino con lo que fundamenta el ejercicio del derecho al voto, que son las emociones. Y eso no hay que simplificarlo, eso es importantísimo, uh-huh. Importantísimo. Y cuando eso es además la clave para entender el independentismo. La clave para entender que haya muchísimos catalanes independentistas no es que crean racionalmente que van a vivir mejor, que van a tener mejor salario en una Cataluña independiente. Es es un sentimiento. Un sentimiento lleno de elementos racionales que se mezclan con elementos irracionales. Y eso está bien, Somos seres que sentimos la política como una pasión. Y cuando dejamos todo el terreno de la pasión a la derecha, entonces al final te comen y te destruyen.
Però no només,
Sí, jo volia dir una cosa, perquè és veritat que aquí hem fet una descripció molt acurada i molt interessant sobre com actuen determinades, determinats partits, determinats pensaments sobre la xarxa. Però crec que hi ha un element molt important, que és preguntar-se com pot ser, quina societat tenim on cal d'una manera tan potent i tan decisiva aquest tipus d'accés a la informació. Perquè és veritat el que deia el Miquel. Tu quan te compraves un diari i tenies hores per pensar sobre allò, tu feies una digestió de la notícia que et permetia fer el teu propi criteri, que el podies contrastar sapiguent que compraves una premsa que doncs, defensava unes determinades idees, una altra que era més propera a unes altres, i per tant tu et podies conformar el teu propi criteri. Però ara estem davant d'una informació que és immediata, ràpida, i que queda substituïda al cap de 10 minuts per una altra informació igual, contradictòria, diferent, i per tant jo crec que el criteri que s'ha de formar o es pot formar un ciutadà en base a la informació pues queda diluït i per tant estem fent una societat cada dia més captiva d'aquest tipus d'informació, i per això hi ha aquestes batalles que hi ha, doncs, bueno, estàvem parlant de l'Elon Musk, però podem parlar de més gent, no? I que la batalleta s'està donant perquè segurament la societat està diguem, està una mica absent d'aquest procés que jo diria de reflexió i de digestió de la notícia, perquè el nostre criteri al final, jo també tinc més d'una edat, el nostre criteri abans tenia temps per formar-se, el que té criteri, clar, però ara és que és molt difícil demanar-li, i parlo de la gent més jove que ja ha viscut, diguem, ha nascut i ha crescut en aquest ambient, però tu ara demanar-li a una gent de la meva, a una persona de la meva generació, de la meva quinta, i efectivament, doncs està desbordat, estem desbordats per un tipus d'informació a la que donem credibilitat de vegades sense qüestionar-la. I aquest és el gran caldo de cultiu de que es puguin donar aquestes coses que estava explicant l'Albert o inclús el Pablo, de que llavors qualsevol cosa entra com una tralla, perquè en la ciutadania no troba resistència, no troba aquella capacitat d'analitzar, de veure si pot ser cert o no pot ser cert, i quan ja se n'ha donat compte ja té una altra notícia. Llavors jo crec que això també s'ha de tenir molt en compte, no? Diguem que la capacitat de digerir aquest excés d'informació, pues, també l'hem perdut bastant.
A veure, breu, Mònica, que donen la publicitat.
Molt breu, només perquè quedi dit, l'independentisme no es construeix sobre l'emocionalitat, sinó sobre moltes raons, entre les quals un estat que no treballa sobre paràmetres d'igualtat respecte als territoris, de dificultat econòmica, del tractament a través de la cultura de les llengües, és a dir, ens allargaríem molt. Però l'independentisme no s'alimenta únicament d'un sentiment, i això, vaja, ens podríem allargar molt sobre aquesta qüestió. Dos, és veritat que hi ha personatges en el món del periodisme que, diguéssim, els hi agrada tenir influència política, però també era el cas de Cebrián als anys 70-80 quan treballàvem sobre l'esquema de a la Moncloa hi havia un poder i Cebrián era un contrapoder, no? Un poder que determinava també moltes qüestions a nivell polític. Per tant, de periodistes amb capacitat d'influència sobre el poder polític n'hi ha hagut a totes les èpoques, i també ara a través dels magazins de televisió, però tradicionalment també Pedro Jotas i Cebrians han jugat el seu paper, no ho oblidem.
Són les 9:48. Lloreta, vols dir alguna cosa per tancar?
Només que estic molt d'acord amb el que deia el Pablo Iglesias del sistema mediàtic i de com connecta amb tot aquest ecosistema de creadors, diguéssim, polítics, i això crec que també, en general, està bé tenir un compte. Hi ha molts vasos comunicants entre la realitat de tota la vida i el món digital. A vegades veiem el món digital com una cosa no, que flota per sobre de la nostra realitat, i no és cert. El franquisme sociològic també afecta aquest context, no? I per tant, això, crec que és important tenir un compte i tenir en compte que tot el que fas en el món de peus a terra, el món offline, afectarà també el món online.
Jo després, Basté, vull dir una cosa d'aquest senyor que surt molt aquí al programa de l'Anna Rosa Quintana, que és
Feijo,
que no sé si l'han incorporat a la plantilla.
Vols parlar de Núñez Feijo, eh?
Bueno, vull parlar d'una cosa en concreta.
Sí, 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 sí. Albert Lloreta, com sempre, gràcies pel mestratge. Que vagi bé.
Una abraçada.
Gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. 11 minuts i les 10. Per cert, diverses coses que he de dir. Aquesta setmana, demà farem un programa i tal, i de dimecres serem a Brussel·les. Evidentment, perquè dimecres sembla que com si la gent no ho sapigués, perquè...
Dimecres és un dia important.
Dimecres és un dia important, perquè dimecres... Jo crec que no és definitiu, però és un dia important, molt important, perquè el Tribunal General de la Unió Europea ha de decidir sobre la euroimmunitat del president Puigdemont. I serem dimecres des del Parlament de Bèlgica fent el món a RAC1. Això serà dimecres. I divendres, és a dir, això és dimecres, des de Brussel·les. I divendres, recordeu que arrenca la matinada de dijous a divendres, arrenca la campanya, igual que ja vam fer amb les eleccions municipals, RAC1 i La Vanguardia organitzem el debat de candidats.
RAC1. El divendres 7 de juliol, de 9 a 2 quarts d'11 del matí, el debat electoral de les eleccions espanyoles al món a RAC1. Els candidats dels 8 partits, cara a cara. Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Catalunya o Vox? Tenim clar el que hauria de ser.
Meritxell Batet, del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Por la concòrdia entre catalanes. Por la convivència.
Aina Vidal, de Sumar en Comú Podem.
Un nou pacte territorial amb l'Estat a Catalunya.
Míriam Nogueres, de Junts per Catalunya.
La gent ens veurà i la gent ens escoltarà. Estem convençudíssims d'això.
Roger Montañola, d'Espai CiU.
Parlarem amb tothom i negociarem amb tothom.
Nacho Martín Blanco, del Partit Popular Català.
De conformar una majoria bona per l'interès general dels espanyols.
Albert Botran, de la CUP.
El dret a l'autodeterminació.
I Juan José Aizcorbe, de Vox.
Se pretende la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados.
Tots moderats per Jordi Basté i el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, des de l'Auditori de l'11 a Catalunya. El divendres 7 de juliol, a les 9, seguiu el debat electoral en directe a RAC1 i en streaming a RAC1.cat i lavanguardia.com. El debat del 23J a RAC1. Tots som u.
Això, nois, que una setmana, tu, que escolta'm, de debò. A mi deixeu-me fer vacances ja d'una punyetera vegada, tots
no,
plegats.
No, perquè, no, no, perquè a més has d'allargar una setmana després de les eleccions, entenc jo, no?
No, no, l'únic que m'han demanat
si
que
feixi,
farem una cosa
i jo hi disfruto. Més faltaria que vinguem nosaltres aquí a valorar les eleccions i tu no hi siguis.
Jo hi seré.
Ah, val.
Aquell dia hi seré, ja està. Jo les vacances no les acabo aquest divendres. Jo les vacances ni la setmana que ve, no,
més,
ni l'altre, jo el 23,
és que igual
24.
Igual hi torna a haver...
Clar, això pot ser un non-stop.
Sí, home, no, però ja m'avisaran tu i em dius, escolta'm, no, deixeu-me en pau.
Tampoc passa res, mira el Xavi Coral.
Que pots anar de vacances perquè igual es repeteixen les eleccions al cap de X. No està escrit enlloc que hi hagi d'haver govern. Bueno, les últimes eleccions cada vegada s'han hagut de repetir perquè és impossible que hi hagi pactes. Avui, però si avui ho explicaves tu de les enquestes, això...
Tian, puc anar a la publicitat, favor, d'una punyetera vegada?
T'estan mirant molt malament, eh?
I el Màrius Carol fa estona que està menant a Núñez Feijó amb l'Anna Rosa. Que, per cert, demà, Anna Rosa amb Pedro Sánchez. Que ho seguirem aquí a RAC1, perquè, esclar, pot ser maco, això. I després recollirem també d'aquí uns moments el que ha dit Zapatero a TV3. Mira aquí les coses... Ah, i Joan Laporta. A La Vanguardia avui, que diu cada cosa que déu-n'hi-do. I escolta, mira, ten tantes coses que jo no sé si podem acabar avui a les 12, ja ho dic ara.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Coses que pots fer si et toquen els 2 milions de la grossa de la Diada. Seny, rauxa, endavant.
Gasta-t'ho tot en una festa.
Vés-ho a sota del matalàs.
Compra't un descapotable.
Revisa frens, pneumàtics i ja està.
Porta dinar a la família.
Capsa de galetes i avall.
Marxa un any a Honolulu.
Canvia les tovalloles del bany.
11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Guanya fins a 2 milions d'euros.
Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Cada dia et mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Sol, sol i més sol. Amb el lleu origen deixem madurar la fruita a l'arbre per collir-la amb la màxima dolçor. Amb el lleu origen, una manera de fer.
Senyor Cuevas, disculpi'ns, però tenim overbooking en turista. Li faria res viatjar en primera?
Hi ha coses que sonen molt, però que molt bé. A Citroën Service, fent el manteniment amb lubricants Total Energies, entres en el sorteig d'un regal d'aquells que sonen uau. Citroën. Condicions a citroen.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
Pis, casa, casa adosada, xalet, apartament, primer, tercer, àtic... Sigui com sigui casa teva, a Repsol tenim una solució solar per tu. Contracta energia solar amb Repsol i si a més hi connectes més energies, pots estalviar fins a 400 euros anuals quan posis combustible pagant amb Wynet. Connectar energies és això. Descobreix els nostres plans energies per estalviar a Repsol.es o al 900 102 002.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris de Vitis en Fies. En venda a farmàcies i parafarmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
En Leroy Merlin estamos de aniversario y lo celebramos con ofertas de hasta el 25% para que puedas reformar el baño, instalar toldos, pintar la fachada o hacer tu casa más segura. Porque con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? Aprovecha nuestras ofertas hasta el 25 de julio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan l'inquilí em va deixar de pagar el lloguer i em van ajudar a recuperar els meus diners. O quan vaig rebre aquella notificació d'Hisenda que podia haver acabat amb multa.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
4 minuts i les 10 en punt del matí. Deia fa uns moments al Màrius Carol, vull dir una cosa sobre el que estic veient a Telecinco, on Ana Rosa Quintana està entrevistant Alberto Núñez Feijóo. I deia d'aquest senyor, què passa?
No, jo vull dir una cosa, és a dir, és veritat que les coses una mica complexes, en fi, no ens agraden, i que la memòria és cada vegada més fràgil, i que l'únic que interessa és el que passa el segon següent, no un temps enrere, no? Però l'altre dia, en plena campanya, Feijóo diu que no derogarà la reforma laboral i que la reforma laboral està bé. Jo crec que algú que ajuda a muntar el pollastre descomunal que es va muntar al Congrés dels Diputats amb el tema de la reforma laboral, que van acabar a crits, que es va salvar la reforma laboral gràcies a un badoc que tenen el PP que no distingeix entre el botó verd i el botó vermell. Sí, al final, es va aparèixer la verge i la reforma laboral es va salvar per un vot. Però és que tu dius, molt bé, a vegades penses que una cosa no és favorable als teus interessos i després la realitat fa que aquesta quedis de menjar les teves paraules. Ho accepto, però és que és més greu que tot això. Si el senyor Núñez Feijóo creu que aquesta reforma laboral és bona, per què no agafa i la retira del Tribunal Constitucional? És que està al Tribunal Constitucional la reforma. Està al Tribunal Constitucional. Llavors, no pot ser que qualsevol cosa sigui gratis. No pot ser que anar contra una llei en un moment donat serveixi per crear un clima d'una tensió extraordinària al Congrés dels Diputats i uns mesos després diguis, ah, no, però si estava bé. Però encara és més absurd que diguis, ah, però estava bé, i no treguis el recurs que està en el Constitucional, que és com l'espasa de Damocles damunt d'aquesta llei. Vol dir que això de la política no ho poden portar gent que no té paraula, gent que canvia de criteri cada dos per tres, gent que la mà dreta no sap on té l'esquerra, per Déu. Ara, no ho sé, escolta, igual... No és això el que necessita aquest país, jo què sé.
Aviam,
Cunillera,
Sí, jo, conforme anàvem parlant d'això, m'havia justament apuntat que tenen la reforma laboral recorrida al Tribunal Constitucional. I un pot creure que, efectivament, bueno, això ja ha aparegut la Verge de Lourdes i han vist que, efectivament, la reforma laboral era bona. Jo crec que això requeria, primera, la retirada del recurs al Constitucional i la segona, explicar-ho, que no passi res. Tu dius, en aquell moment ens vam equivocar, nosaltres teníem unes consideracions tal, tal, vistos, com s'han vist, els resultats estupendos de la reforma laboral, pues podem dir que, efectivament, estàvem equivocats i que nosaltres podem assumir aquest projecte en cas de que governem, que espero que no, no? Sí. És a dir, jo crec que amb això, és a dir, hi falta aquesta manca d'explicació o la motivació que t'ha dut a fer això, no? Va ser igual, ahir el senyor Núñez Feijóo també va dir que respectaria l'impost que hi ha a la gran banca, tal i qual. Ha passat desapercebut. Va ser desapercebut. Justament per això que possiblement, per això que parlàvem abans, no? De que